Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És hora de saludar en David Jané des de l'estudi Volcànic, des de Volcànic Internet. Què tal, David, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé, molt bé. I vosaltres?
Doncs mira, sí, el... bé, nosaltres no hem fet pont, però sí que ha anat bé gaudir del dia de Tots Sants, com a mínim. Aquí no sé si les coses li van tan bé com possiblement s'esperava, era el senyor Elon Musk, que ja ha començat a prendre algunes mesures, algunes de les quals, ara les explicarem, poden afectar fins i tot els propis usuaris, no?
Sí, de fet la setmana passada ja vam anunciar aquí als 5 minuts més que semblava imminent la compra de Twitter, que es va acabar confirmant el divendres passat, i bé, han passat encara no una setmana i hi ha hagut molt, molt de moviment. Una de les primeres decisions va ser fer fora pràcticament tot el consell directiu, i els que no va fer fora el mateix divendres els ha anat fent fora els dies següents, i ha quedat ell sol com a membre d'aquest consell de direcció, i hi ha anat anunciant algunes de les mesures que posarà en marxa. Una d'elles és aquesta possibilitat de que els usuaris paguin una quota de $8 mensuals per el fet de poder tenir el check, la marca de color blau al costat del nom, indicant que és un usuari verificat, un usuari autèntic, i que a més també els hi donaria altres privilegis, com per exemple doncs aparèixer de manera prioritària a les cerques, que quan contestis un tuit d'un altre usuari doncs també sortís més amunt que els altres usuaris, tenir la meitat d'impactes publicitaris i també la possibilitat de poder publicar vídeos i àudios més llargs que els usuaris no validats. Per tant, Elon Musk, que no fa una setmana que ha entrat i que ja ha posat gas a fons per monetitzar la seva nova joguina, que és Twitter.
Aquestes mesures poden aportar més o, com a contrapartida, poden restar el volum d'usuaris que té ara mateix Twitter?
Veurem, perquè la veritat és que jo crec que està tothom a l'expectativa de veure cap a on decanta la xarxa. Una de les coses que va passar al cap de setmana és que van reaparèixer molts trolls, que es diu, és a dir, molts usuaris d'aquests que van simplement a penjar insults i a molestar la resta dels usuaris, i els sistemes de protecció van funcionar i aquests usuaris van ser bloquejats automàticament, i bé, es parla molt també de la possible readmissió de Donald Trump a Twitter, que, com sabeu, arrel dels fets del 6 de gener del 2021, doncs va ser bloquejat i eliminat de la xarxa, i es parla que Elon Musk doncs aixecarà aquests bloquejos i tornarà a permetre entrar aquests usuaris que havien quedat banejats. Veurem, és un escenari nou i no sabem molt bé cap on anirà. El que també és important veure és quanta gent està disposada a pagar aquests $8 mensuals per obtenir aquests beneficis i poder doncs tenir aquesta versió premium de Twitter. A hores d'ara costa de veure cap on decantarà tot plegat, però el que està clar és que ha entrat Elon Musk a la companyia per canviar coses, i ja des de la primera setmana doncs s'ha posat les piles i ho està fent.
David, el cap de setmana va haver-hi com una mena de, no sé si expressament o no, de ball de xifres, no? Es parlava primer de 19 amb 99, pràcticament $20, que fins i tot em sembla que hi havia un tuit de... Ara no sé si era Stephen King o era un escriptor, diria,
sí.
Que sí, molt conegut, que va dir,
sí.
He de pagar $20, me'n vaig, i que llavors Elon Musk li va respondre, perquè això ho té, que depèn de com quan se seria interpel·lat respon, si estaria disposat a pagar-ne 8. I no sé si és que realment això era allò, una sonda d'aquelles que llencen a veure quina reacció hi ha, i que després, si pensaves que era 20, 8 et sembla barat, no? És una qüestió de màrqueting psicològic, o... va sortir el rumor, perquè també hi ha qui no hi està gens d'acord amb aquesta compra, i després s'han anat aclarint els termes.
Sí, de fet la història és tal com l'expliques. Inicialment el rumor és que estaria al voltant de $20 al mes i a temps real Elon Musk va anar responent a algunes personalitats, entre elles Stephen King, i li deia, què et semblaria pagar $8 al mes? I sembla que aquesta és la xifra que quedarà. I és, clarament és una decisió unipersonal, perquè jo escoltava ahir altres inversors que han acompanyat a Elon Musk en aquesta compra de Twitter i no estaven al cas d'aquesta xifra ni d'aquestes opcions. És a dir, que sembla que Elon Musk bé, doncs enrocat en aquesta posició d'únic membre del Consell de Direcció de Twitter i fa i desfà com a ell li sembla. Veurem aquestes coses fins que no passa un temps i no es veu quanta gent realment s'hi fa i paga aquesta quota i com canvien els números de facturació de Twitter en els pròxims mesos, no sabrem molt bé cap on decanta. El que està clar és el que deia abans, és a dir, que no ha entrat Elon Musk a Twitter per seguir allò qui dia passa any empeny i seguir fent el mateix que feien, sinó que s'ha proposat canviar aquesta xarxa i de moment doncs aquesta és la primera, el primer moviment.
Clar, ell deia que donaria un temps, no?, per poder pagar això i si no perds la verificació que tu tenies. Clar, tu quan penses en persones famoses que tenen molts milions de seguidors, d'una banda pots dir, bé, si el perden els seguidors que tenen, els tindran igual, perquè no és que se'ls anul·li el compte, entenc que l'únic que fa és treure't el verificador blau, però no sé si amb aquesta mesura també el que fomentes és que si algú el perd perquè no vol pagar, automàticament surtin 30.000 trolls imitant-lo i al final es vegin gairebé obligats a pagar per dir qui és qui, que aquesta és una de les coses que té Twitter, no?, que hi ha tants trolls perquè és molt fàcil en el món digital amagar la identitat o suplantar-la d'un altre.
És a dir, bàsicament això suposa un canvi de paradigma. Fins ara aquest segell blau el que feia era indicar que aquella persona era autèntica, era qui deia ser. El propi Elon Musk té el segell blau i deies, val, quan publica sabem que és ell, no una altra persona, perquè usuaris que posa Elon Musk i algun número en el seu nom d'usuari n'hi ha molts, però l'únic és el que té el segell blau, l'autèntic és el que té el segell blau. Aquest segell blau ara passarà de ser una marca d'autenticitat a ser una marca de, bé, doncs, de persona que està disposada a pagar un prèmium, de pagar una quota mensual per obtenir uns beneficis, però no té res a veure amb l'autenticitat o no de l'usuari. Això és un canvi de paradigma total i veurem, com apuntava, segurament les persones per les quals Twitter pot arribar a ser un negoci, que tenen milions de seguidors, que cobren de les marques per anunciar els seus productes, etc., doncs pagar $8 al mes, això per ells és res, no?, i ho faran. Però també segur que hi haurà molta gent que no hi té interès i que deixarà de pagar-ho, i per tant ens costarà a la resta d'usuaris identificar qui és l'usuari autèntic i qui és doncs un troll que està suplantant una identitat. I això, vaja, jo el meu pronòstic és que pinta que això va cap a olla de grills. El que passa que la qüestió és si és una olla de grills que és lucrativa per el senyor Elon Musk i els accionistes o si no. Això ho veurem amb el temps.
Pot ser l'inici si funciona, més o menys, és a dir, potser no treure tots els beneficis que voldria perquè potser no tothom s'hi fa, però sí, com tu ara deies, una part important de la gent que viu d'això. Podem anar virant cap aquí, és a dir, estem acostumats al que dèiem, no? I tu sempre ho vas dir, quan és gratuït, Facebook, WhatsApp, etc., és que el producte ets tu, perquè no hi ha res gratuït en aquest món. Però així com ens hem acostumat a les plataformes de streaming o de música, de pel·lícules, a pagar una subscripció mensual, podríem anar cap aquí també amb totes les altres plataformes?
Sí, de fet és un dels arguments que sempre ha esgrimit Elon Musk per posar aquestes mesures de cobrament. Al final, si no paguen els usuaris, has d'acceptar més publicitat i al final Twitter passa a ser, doncs, pots veure un tuit bo entre els anuncis de les marques que venen qualsevol tipus de producte, qualsevol tipus de servei. I això, l'única manera d'evitar-ho, és a dir, si no vols dependre de la publicitat, el que has de fer és que ho paguin els propis usuaris. I aquest és el model, és l'aposta d'Elon Musk. Veurem en altres àmbits sí que ha funcionat. Penso, per exemple, amb Spotify, amb la música, o Netflix, amb les pel·lis. veurem si amb les xarxes socials això també funciona així, si estem disposats a pagar per no ser bombardejats amb anuncis o per la possibilitat, això que deia abans, no? d'aparèixer prioritàriament quan algú busca algun contingut o quan contestem i interactuem amb altres usuaris.
David, una qüestió, Elon Musk és proper a Donald Trump?
Ell sempre, Elon Musk, s'ha posicionat en un terme mig, no? Saps allò que diuen, jo ni de dretes ni d'esquerres. Ell bàsicament el que diu és no es vol posicionar ni amb l'extrema dreta ni amb l'extrema esquerra. I el que sí que diu és que Twitter ha de ser un punt de llibertat d'expressió a nivell global. I per tant la llibertat d'expressió és que tothom hi pugui dir la seva. Al final... si et molesta el que diu Donald Trump, és molt fàcil, no el segueixis, és tan senzill com això. És a dir, en un mitjà en el que cada persona escull què vol llegir i què vol seguir, és ser una mica del gènere estúpid si segueixes algú que no t'agrada el que diu. Aleshores, el que defensa Elon Musk és això, és el fet de dir, escolta'm, que tothom pugui participar i després cadascú que es construeixi l'audiència o els seguidors o els seguits, millor dit, que tu vulguis. És a dir, segueix i llegeix a qui tu vulguis. Si algú et molesta, doncs hi ha un botonet que és deixar de seguir i s'ha acabat, ja no ho veuràs més, o fins i tot bloquejar, ja no veuràs rastre d'aquella persona. Jo amb això estic fins a cert punt d'acord, que en un mitjà on tu decideixes què llegeixes, demanar que prohibeixin segons quina persona, compte, segons quin missatge o amb quin discurs d'odi, jo crec que sí que ha d'haver-hi unes certes línies que no es poden creuar, però bloquejar una persona de per si, vaja, no ho veig gaire bé tampoc.
David, ha començat ja a acomiadar gent a Elon Musk?
Sí, el Consell de Direcció ha estat fulminat directament, el divendres mateix ja van ser unes quantes persones aquests dies següents han estat altres els executius de la companyia que han estat acomiadats, i segurament en les pròximes setmanes veurem l'abast d'aquesta neteja que està fent Elon Musk. Es parlava en setmanes anteriors d'un 75%, jo crec que això és molt agosarat. Elon Musk el que venia a dir és que per cada persona que fa feina de valor hi havia molts managers, és a dir, que era una empresa que li pesava molt al cap, per entendre'ns, que hi havia molts caps i poc gent que treballés i que aportés valor. Aleshores, segurament hi haurà una neteja de càrrecs intermitjos i de càrrecs de comandament i apostar, doncs, perquè els enginyers puguin fer bé la seva feina amb el tamany just i adequat. Aquestes empreses, en molts casos, estan sobredimensionades, doncs probablement ajusti la dimensió.
Molt bé, doncs el capítol de Twitter continua, això és com una... De fet, Netflix, si ha fet la història de Spotify, també pot fer la història de Twitter, i veurem fins on arribem. En David, la setmana passada dèiem que WhatsApp havia caigut i que el món havia caigut també en una mena d'esglai general. Ha passat el mateix amb Instagram al llarg de les últimes hores, no?
Sí. Els enginyers de Can Facebook deuen estar ocupats, perquè recordem, WhatsApp és del grup Facebook, i aquesta setmana la notícia és que Instagram també ha patit una caiguda, i de fet es parlava fins i tot de que formava part d'una purga d'usuaris, és a dir, molts usuaris es van adonar que en accedir a Instagram els deia que el seu compte havia estat bloquejat o anul·lat perquè no complien amb les condicions d'ús de la xarxa social. Aquí, bé, el que ha passat és això, no? que Instagram va tenir una caiguda d'unes quantes hores. Això, com sempre, comencen els usuaris reportant, dient, ep, no puc accedir, i al cap de pocs minuts el compte oficial d'Instagram ja va anunciar que sí, que estaven al corrent, que hi havia uns problemes tècnics, que hi havia gent que no podia accedir, i bé, al cap d'un parell d'hores, doncs, ja es va poder anar tornant a utilitzar la xarxa, però això ens demostra lo fràgil que és tot aquest sistema, que no podem estar 100% segurs de que sempre funcionarà, i bé, doncs, com la setmana passada comentàvem la caiguda de WhatsApp, aquesta setmana la caiguda ha estat d'Instagram, i bé, com deia, els enginyers de sistemes de Can Facebook tindran feina aquests pròxims mesos per evitar que això repeteixi. Estem parlant de serveis que utilitzen més de 1.000 milions de persones, per tant, bé, que tinguin alguna caiguda tampoc és estrany.
Digues, Neus, digues.
Instagram manté xifres, David, davant de TikTok, és a dir, havia llegit ara no fa massa que TikTok ja fa temps que ha anat creixent i que està agafant molta quota de poder, fins i tot com a un espai, que això és perillós, bàsicament perquè tots sabem els errades de seguretat que té en quant a protecció de dades, etc. Com un espai de cerca entre els joves, no? És a dir, si durant molt temps YouTube ha sigut el canal dels manuals, etc., independentment també de tema de música, vídeos, tot plegat, deien que TikTok estava substituint una mica aquesta tendència en els més joves.
Sí, clarament el públic, l'audiència, podríem dir, més jove o adolescent, ha anat virant des d'Instagram o fins i tot des de Snapchat cap a TikTok, i el que va començar sent una xarxa on la gent simplement hi penjava vídeos musicals o ballant, doncs bé, ara cada cop més hi ha més tipus de continguts. Aquí hi ha un element que és important. Recordem que TikTok, a darrere hi ha una companyia xinesa, i ja sabeu també que les companyies xineses tenen un control important del seu propi govern, del govern de la Xina. Mentre que en el cas d'Instagram estem parlant del grup Facebook, que també sabem els interessos que té Facebook i també sabem aquestes portes de darrere a través de les quals doncs, la CIA i l'FBI doncs, investiguen usuaris. És a dir, no deixa de ser aquestes dues xarxes en les quals semblen innocents i veiem usuaris ballant i això, no deixa de ser elements estratègics de geopolítica. I en aquest cas estem parlant de que TikTok està... En ordre de magnitud és similar, és a dir, a Instagram estem parlant de 1,3 bilions de persones, bueno, bilions americans, 1.300 milions d'usuaris Instagram, 1.000 milions d'usuaris TikTok, dels quals dos de cada tres estem parlant que són entre 12 i 17 anys. I com bé apuntaves, cada vegada hi ha més diversitat de contingut i per tant cada vegada són més els adolescents que en comptes d'anar a Google a buscar un contingut o d'anar a YouTube, doncs van directament a TikTok i busquen allà els seus referents.
Però això és molt perillós, no?
Exacte, amb els perills que té això.
Perquè...
Sí.
Perquè clar, no em vull imaginar si has de buscar la biografia de segons qui i vas a buscar-la a TikTok el que et pots trobar, no?
Aviam, si fos això et diria que bueno, no ho veig tan perillós com amb temes que són molt rellevants en el món adolescent, penso en temes com l'anorèxia, el suïcidi, el bullying, el deixar els estudis, etc, etc. És a dir, si els joves van a buscar els seus referents a TikTok per tots aquests temes i les persones que haurien de ser referents en aquests temes, ells no hi són a TikTok, doncs aquí tenim una desconnexió entre les preguntes i les respostes. I això és això efectivament sí que és un perill i veurem quines conseqüències té. De fet, el degoteig de notícies doncs, tràgiques d'adolescents que suïciden i que quan es analitza una mica què ha passat i el seu comportament, doncs es veu que vivien pràcticament íntegrament a les xarxes socials, doncs bé, és un tema que, com diem sempre, intentant no alarmar, però que s'hi ha de tenir un ull i vigilar i fer-ne un ús doncs, dosificat. Les xarxes tenen coses fantàstiques, tenen coses molt bones, però també tenen coses, tenen els seus perills i s'han de controlar.
Aquí una mica el tema està és com ho fan o com ho fem els pares, perquè sempre els nens van un pas per davant nostre, oi? I moltes vegades passen coses abans de que hi hagi la pròpia legislació feta, que aquesta també és un altre aspecte a destacar, no?
Sí, però hi ha una cosa que en aquest sentit els pares han de fer, i sense anar més lluny, si el fill o la filla té un telèfon mòbil, agafar el telèfon i mirar quin és l'ús que n'està fent, a nivell de temps, de minuts, d'hores d'ús que està fent del dispositiu i de cadascuna de les aplicacions, i entrar dins i mirar què fan, amb qui parlen, a qui segueixen, etc, etc. Al final, si són menors d'edat, la responsabilitat i el control ha de ser dels pares, i el que no podem fer és... el concepte d'orfes digitals, no? Els hi donem un telèfon i desapareixem. I aquests adolescents estan en un món en el qual no hi ha control, no hi ha ningú que supervisi què està passant.
David, alguna vegada m'imagino que has fet alguna xerrada a les escoles i instituts, oi?
Sí, 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 és un tema que quan m'ho demanen hi vaig amb el doble barret, com a persona que treballa en el sector tecnològic i també com a pare d'adolescents, amb les disputes i les baralles diàries que això suposa de gestionar l'ús d'aquests dispositius que, com deia, són fantàstics, ens donen accés a informació magnífica, més de la que en cap moment de la història de la humanitat hem tingut, però que també hi ha uns perills i que, per tant, la paraula clau aquí és dosificar, és entendre quina és la dosi adequada d'aquestes eines i d'aquestes xarxes.
Perquè t'anava a preguntar, en aquestes conferències o xerrades que tu fas amb els estudiants, què és el que més et sorprèn? Quan parles amb ells, què és el que més t'alarma del que ells et poden explicar?
No, al final, quan parles amb els... O sigui, parlant amb els adolescents no t'alarma res. Ells tenen... ganes de descobrir, tenen curiositat, no els fa por la tecnologia, amb la qual això és el més normal i per tant, ostres, ja va molt bé, són molt afortunats, tenen unes eines magnífiques. Em fa por perquè jo amb això sempre faig una condició, que és, si faig una xerrada amb un institut, l'he de fer també als pares. És a dir, fer una xerrada només als fills no serveix de res. I fer-la només als pares tampoc. Ah. Aleshores, si em demanen de fer una xerrada als pares, els dic molt bé, però els fills també l'han d'escoltar un altre dia, i al revés. Si em demana un institut o una escola de fer una xerrada per parlar de temes de tecnologia i xarxes, els dic d'acord, però els pares també l'han d'escoltar. Perquè és que si no és això, desconnectem a l'usuari, que és l'adolescent, de qui ha de supervisar, que és els pares d'aquest adolescent. Aleshores, amb els pares sí que t'espantes a vegades, perquè no, molta gent és que no n'és conscient dels perills que té i a més posen zero control al temps d'ús, zero control al tipus d'aplicacions o xarxes que poden accedir, als videojocs que juguen, etc. Aleshores, això és una mica preocupant perquè genera aquests orfes digitals, vull dir, és gent, és com si veiéssim criatures de 7-8 anys pel carrer sols a les tantes de la matinada. No té cap sentit.
Per tant, els pares també hem de fer un esforç en donar exemple als nostres fills i filles i sobretot estar molt pendents del que fan, com si els deixéssim sortir al carrer que els vigilaríem de lluny, doncs en aquest cas vigilar-los fins i tot de més a prop, no?
Sí, 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 jo amb això la metàfora que faig servir moltes vegades és això, no? És en el món físic real deixaries el teu fill de 10-12 anys anar-se'n sol a Barcelona i estar fins a les tantes de la matinada voltant sense saber, ho faries? Si la resposta és no, no té cap sentit que li donis un dispositiu com és un mòbil o una tablet i no t'amoïnis de posar-hi límits.
Certament. Bé, David, ens acostem cap al Black Friday. No sé, diuen els experts en economia que aquest Black Friday pot estar tocat també per tota la inflació i per tota la crisi que estem vivint. Però m'ha cridat l'atenció un article que he trobat a la web d'Euskal Televista i és sobre les consoles de videojocs que s'han posat de moda, de fet ja fa algun temps que ho estan, les que són de caire retro, les que havíem jugat quan érem bastant més joves. David, si algú ens pregunta quina consola retro és més aconsellable comprar, què els hi diries?
Ostres, és una bona pregunta, eh? Això és com els equips de futbol. Aquí és tu de qui ets? De Nintendo o de Sega?
Ah,
ets del Mario o ets del Sonic? Aviam, Nintendo segurament és el referent dels anys finals dels 80, anys 90, etc. Si anéssim més enrere, hi havia la consola Atari, que aquesta també... Però això ja és massa vintage i segurament...
Això era el Come Cocos, no, David?
Entre altres jocs, si estem parlant dels rebesavis dels videojocs. Sí, sí, sí. Aleshores, home, jo crec que és, això és molt positiu, que els adolescents i els joves que ara gaudeixen de jocs de nova generació amb uns gràfics que són absolutament reals i que no costa distingir entre un videojoc i una pel·lícula, que vegin d'on venim. Aleshores, provar una Nintendo, provar una Sega Mega Drive, per exemple, ostres, doncs veuran d'on ve tot plegat i alerta, són jocs que malgrat que a nivell gràfic i visual no són ni molt menys tan potents com els actuals, l'experiència, la jugabilitat i el coco te'l fan treballar com els d'ara, és a dir, que el nivell de diversió és similar al que podem trobar ara. Evidentment, tècnicament, com deia, no són tan bons, però sí. Aleshores, jo aniria probablement a una d'aquestes dues opcions, bé Nintendo o bé Sega, que segurament són les dues marques que van ser l'origen de tot plegat. A Netflix hi ha un documental molt bo sobre la història dels videojocs, en el qual es repassa, doncs, tant les companyies que feien consoles com els diferents gèneres del món dels videojocs, i entendre una mica d'on venim. Ja comencem a tenir una mica d'història en aquest món. Aviat tindrem historiadors del món digital, també.
El teu preferit, David, quin era? Ja que parlàvem dels equips de futbol, no? Que dèiem això...
Sí.
Tu d'aquests, del Barça o del Madrid? En el cas dels videojocs, tu?
Jo era més de Sega que de Nintendo. A mi sempre m'han agradat molt els simuladors, tant d'esports com de cotxes i tal, i en aquest cas, doncs, amb els de la Sega Mega Drive hi havia passat unes quantes hores, segurament no tantes com les que hagués volgut, però sí que arribava un moment que ja era hora de pagar la consola, però vaja, en aquest cas era més de Sega que de Nintendo.
Escolta, i la Wii ja és història, no?, també.
Bé, la Wii, sí, ja gairebé podríem dir que està... Fa de pont, la Wii fa de pont entre la generació de Nintendo, la Super Nintendo, i les consoles més noves de Nintendo, com és la Switch. Doncs la Wii va fer de pont i va ser innovadora en el sentit de que ens va fer aixecar del sofà. La consola normalment era un dispositiu associat amb el sedentarisme, amb estar sentats moltes hores jugant, i la Wii, doncs, amb els seus comandaments i el seu detector de moviment i el joc d'esports, etc., doncs ens va fer aixecar i moure'ns a la sala de joc.
Però tampoc l'han evolucionada gaire, no? O gens, pràcticament.
No, és a dir, no, va arribar un moment... Clar, en aquest cas la tecnologia va molt de pressa, aleshores els hi era més fàcil fer una consola totalment nova, com va ser el cas de la Switch, que no pas evolucionar la Wii. La Wii va tenir el seu moment, va tenir el seu públic, es va vendre, jo recordo un Nadal que no hi havia manera de trobar una Wii. Es va vendre moltíssim, però bé, com tot en aquest món, va tenir un inici i un final, i ara, doncs, la Play 5, la nova Xbox, la Nintendo Switch són les consoles que segurament aquest Nadal triomfaran, si n'hi ha, perquè des de que van sortir aquestes consoles hi ha un problema de subministrament espectacular i costa molt trobar-ne, però vaja, si hi ha stock, segurament triomfaran aquestes aquest any, i alguna retro.
David Gené, una abraçada gran, que tinguis una bona setmana.
Igualment.
Adéu-siau.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.